Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
D'aquí a 7 minuts, a les 7:37.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal, com estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, parlem de ciència, mirem cap al cel. El Joan Anton Català, autor del llibre 100 qüestions sobre l'univers, de la novel·la juvenil Projecte Galileu, també del 100 històries de l'aventura espacial i una breu i atzarosa història de la vida. Vull dir que si aneu a la biblioteca o si aneu a la llibreria, tindreu feina si us heu de llegir tot el que té el Joan Anton publicat. No? I alguna altra cosa deus estar escrivint, perquè
sí,
tu no pares
mai. Sí, no té títol oficial encara, però si tot va bé sortirà per Sant Jordi.
De què va aquest any?
Va de la geopolítica de l'espai. És un tema que crec que pot ser molt adient pels moments que estem vivint, no? Qui dominarà en el futur, les guerres futures a l'espai, les lleis de l'espai, etc.
Doncs a partir de Sant Jordi, perquè aquest senyor surt a llibre per any, pràcticament. Bé, avui amb el Joan Anton estem pendents d'un dels esdeveniments més importants de l'exploració espacial dels últims anys, perquè en un principi, dic en un principi perquè això va per llarg i ho hem anat ajornant, la matinada d'avui a demà estava previst que la NASA enlairés per fi l'Artemis 1, el primer pas per fer tornar l'home a la Lluna. Sabem que en aquest Artemis 1 encara no hi viatja cap pilot, cap persona, cap astronauta, però sí que és el pas previ per tornar a la Lluna. Un enlairament que s'havia de fer fa uns mesos, que es va ajornar dues vegades i que ara s'ha hagut de tornar a ajornar a causa, precisament, Joan Anton, en aquest cas, de les previsions meteorològiques que, perquè ve ni més ni menys que un huracà.
Exacte, l'huracà Nicole, que s'acosta a les costes de Florida, i la NASA, com a mesura de precaució, ha decidit canviar-ho a dimecres. El matí de dimecres, el matí nostre, cap a les 7:04 nostres, de dimecres dia 16. Aquest serà el tercer intent d'enlairament. És a dir, això ha estat un ajornament, no ho podem considerar una errada d'enlairament, però anteriorment sí, hi ha hagut dos intents d'allò de que avui sí i no ha pogut ser. Doncs el tercer serà dimecres, si tot va bé.
Avui a La Terra es Plana ens centrarem, però, en una altra bona notícia pel que fa al nostre cel, i és que a poc el conegut com a forat de la capa d'ozó sobre l'oceà Antàrtic s'està tancant.
Bones notícies.
Jo tinc la sensació que de la capa d'ozó del forat en parlàvem molt fa uns anys,
sí,
no? I que últimament ha desaparegut.
Jo penso que és que quan ens va venir l'impacte, ara ho explicarem, va venir l'impacte de dir, ostres, què estem fent, no? I quines conseqüències d'això que estem fent? Llavors la vam fer grossa, vam parlar molt. Després la cosa, hem anat fent els deures, aquí sí hem fet els deures, és increïble com aquí sí hi ha altres coses, no? I en aquest moment, ja fa anys que estem veient una tendència a la recuperació i per això potser està menys de moda, però encara ens queda feina per fer.
Avui amb el Joan Anton Català parlem de la capa d'ozó. A veure, Joan Anton, per començar, què és l'ozó?
L'ozó és un compost d'oxigen, està fet per 3 àtoms d'oxigen. La forma normal d'oxigen que hi ha a l'atmosfera, que és la que respirem, està feta per 2 àtoms d'oxigen, doncs l'ozó són 3 àtoms d'oxigen, la fórmula és O3. Es forma de manera natural a l'estratosfera, que és aquesta capa més alta que tenim, bueno, més alta, la segona capa per altura de la nostra atmosfera, quan l'oxigen que hi ha reacciona amb la radiació que ve del Sol, especialment en l'ultraviolada, que és la de més energia que ens envia el Sol. Aquesta radiació trenca l'enllaç del O2, de l'oxigen normal que hi ha a l'atmosfera, dissocia aquestes molècules d'oxigen, que ràpidament, com que són molt reactives, es tornen a combinar, però aquest cop ho fan algunes d'elles, no només com O2, sinó com O3, ozó. I això és el que es crea a la nostra estratosfera. És molt poc abundant. Quan fem el balanç d'oxigen que hi ha a l'atmosfera i de molècules que n'hi ha, l'ozó és molt poc abundant. Pensem que representa unes 3 molècules per cada 10 milions de molècules d'aire. Per tant, molt poc abundants, però a pesar d'això, té uns efectes per la vida que són imprescindibles.
Per tant, Joan Anton, en principi, l'ozó ens protegeix.
Totalment, és un escut. És un escut i per això ens va impactar tant, això que ara explicarem, de quan vam començar a veure que ens l'estàvem carregant. Per què? Perquè aquest ozó que està a la part alta de l'atmosfera, com hem dit, interacciona constantment amb la radiació ultraviolada del Sol i aquesta radiació aconsegueix trencar de nou aquest ozó, el qual es torna a combinar i això és un procés, és com un equilibri entre l'ozó que es crea i l'ozó que es destrueix, però tot aquest equilibri el que està és consumint radiació ultraviolada del Sol i, per tant, evita que aquesta radiació ultraviolada ens arribi aquí. Per cert, aquesta reacció que fa és una de les raons que expliquen el perquè l'estratosfera, d'una manera antisentit comú, la temperatura puja com més elevat estàs. Cosa que dius, com? Doncs a l'estratosfera es produeix aquesta inversió, perquè és justament aquest efecte de l'ozó, de la reacció de l'ozó amb la radiació ultraviolada. Recordem que aquest escut, la radiació ultraviolada, és molt perillosa per la vida. Per exemple, provoca tumors. Provoca mutacions, justament d'aquí venen els tumors, a l'ADN, provoca problemes amb els teixits, ens crema la pell, per això ens hem de protegir, per això i per tot això que hem explicat, no? La pell quan anem a la platja, o no només quan anem a la platja, és que hauríem d'agafar potser la cultura, que no la tenim en general, de protegir-nos sempre, no només a la platja, sinó en llocs on el sol ens pugui tocar. A més, la radiació ultraviolada no la notem. Tu no la notes que t'està fent mutacions a l'ADN o que t'està cremant la pell. La que notes és la infraroja, que és la que ens dona sentit d'escalfor, que aquesta és més inocua, però l'ultraviolada no la notes i és molt, molt perillosa. I justament, com acabem de dir, la capa d'ozó és l'escut protector natural que té la Terra per permetre que la vida tal com la coneixem existeixi.
Tot i això, també sabem que no tot l'ozó és bo, ni tot ens protegeix. Quina és la cara més fosca de l'ozó en aquest sentit?
Clar, ho haurem vist, per exemple, quan veiem les notícies del temps per la tele i ens donen uns indicadors dels òxids de nitrogen o de l'ozó com a negatius, no? I és veritat, perquè mira, l'ozó bo, diríem, és aquell que es forma de manera natural a l'estratosfera, aquesta capa alta de l'atmosfera. Però la capa baixa de l'atmosfera, aquesta que tenim aquí, que es diu troposfera, també es forma ozó, però d'una manera no natural. La formem amb l'acció humana principalment, per exemple, els cotxes, els automòbils, els gasos que generen de combustió ajuden a la formació d'ozó en aquesta capa baixa de l'atmosfera. I això és perjudicial per la nostra salut, perquè aquest ozó no actua com a protector, com a escut protector, sinó té efectes directes respiratoris. En molta gent els hi pot fer efectes respiratoris. A més, ens crea un efecte de boirina, de tant en tant, sobretot a les zones urbanes, que és on es concentra. Com que aquest ozó reacciona amb la llum del sol, creix normalment durant el dia. Aquestes concentracions van creixent a mesura que la insolació creix durant el dia, van creixent i arriba als seus màxims cap a la tarda. Es monitoritza moltíssim ara, i com et deia, les notícies del temps a vegades veiem índexos d'ozó perquè de vegades s'han d'activar alertes per les persones que poden tenir problemes respiratoris.
Centrem-nos avui, però, en aquest ozó natural que sí que fa d'escut per nosaltres. Hi ha gasos que el posen en perill i que el poden fer desaparèixer. Què passa quan desapareix aquest escut?
Clar, doncs ens desapareix la protecció que dèiem que permet que la vida pugui existir tal com la coneixem. Hi ha gasos, de nou no naturals, sinó generats pels humans, que malmeten l'ozó. Que quan arriben a l'estratosfera, aquests gasos reaccionen amb l'ozó, el destrueixen i, a més, impedeixen o dificulten la formació de nou ozó. I això a vegades passa també per efectes naturals, per exemple, erupcions de volcans molt, molt, molt potents, els més potents de tots, que aconsegueixen elevar molts gasos cap a l'estratosfera, també poden malmetre la capa d'ozó, tota aquesta concentració d'ozó. Però normalment l'efecte que ara veurem, que explorem, és a l'humà, per l'acció humana.
Clar, Joan Anton, alguns d'aquests casos dius que són normals, que són naturals. El problema, com sempre, l'hem causat els humans amb l'emissió de substàncies que, durant una pila d'anys, no sé si ho sabíem o no, segurament al principi no ho sabíem, sí que ho sabíem, han posat en perill l'ozó que ens protegeix.
Sí, això són gasos principalment que porten fluor, clor o brom, són gasos que anomenem halògens, i en particular, potser et sonarà, unes substàncies que genèricament els hem anomenat els clorofluorocarbonis, CFC, que els utilitzàvem moltíssim en electrodomèstics, per exemple, com a gasos refrigerants que tenien les neveres, perquè, entre altres coses, són molt barats de fabricar, o gairebé barats de fabricar, no són inflamables, i, a més, són com molt inerts. A la nostra vida quotidiana no reaccionen fàcilment amb res. I aquests compostos s'utilitzen en neveres, també amb aerosols, allò, esprais, per entendre'ns, com els gasos que portaven dins els esprais. Aquí tenim el freó. Freó és un exemple d'un gas com aquest. Aquests gasos són enemics directes de l'ozó. Són els que destrueixen l'ozó i impedeixen que ens en formi més. I trenquen aquest equilibri natural que et deia que hi ha a l'estratosfera entre ozó que es forma i ozó que es destrueix. I això és el que, traient aquest ozó, fa que cada cop més radiació ultraviolada ens arribi en aquí. A més, aquests gasos tenen un problema, que és que poden circular durant entre 50 i 100 anys de manera natural abans no es destrueixen. Vol dir que l'efecte d'aquests gasos és superperjudicial.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català parlant de la capa d'ozó. Joan Anton, com és que per mesurar el nivell d'ozó del planeta sempre ens fixem en les àrees polars, com ara, per exemple, l'Antàrtic?
Perquè són les més delicades. Com que hem dit que l'ozó depèn, la formació de l'ozó depèn de la radiació del Sol, de l'insolació, clar, els pols són més extrem. Hi ha entre l'hivern on no hi ha insolació apenas, els seus hiverns, o els estius on n'hi ha molta. Llavors, això ja els fa com uns punts especials per anar a mesurar. Després allà hi ha unes circulacions atmosfèriques que durant els hiverns respectius dels pols creen uns núvols i uns fenòmens naturals que aïllen, afavoreixen que aquelles zones s'aïllin atmosfèricament d'altres zones. I allà es concentren, tenen tendència a concentrar-se durant l'any aquests gasos halògens que dèiem que són enemics de l'ozó. En resum, les zones polars, especialment sobre l'Antàrtic, són especialment sensibles a la destrucció de l'ozó i per això les hem agafades com a llocs, com a termòmetres per anar-les a mesurar. Aquí és, per exemple, on vam començar a adonar-nos que teníem un problema, mesurant les concentracions d'ozó sobre l'Antàrtic.
Clar, i després ens referim exactament al forat de la capa d'ozó durant molts anys i no sé si quina forma té aquest forat.
Clar, és bastant forat. quan la dibuixen, veus que és molt circular, que té una forma circular, centrada sobre, per exemple, la més famosa, la més important, sobre l'Antàrtic, i es va descobrir, fixa-t'hi, la vam començar a detectar durant la dècada dels anys 80 del segle passat i ens va espantar bastant el que estàvem veient. És a dir, aquesta baixada, la concentració d'ozó natural, quan parlem de forat, ve a ser com una baixada, un afebliment tal de la concentració d'ozó que ho podries considerar quasi com un forat, com una enorme zona circular buida, pràcticament buida o amb molt poca concentració d'ozó. Aquests primers estudis per equips d'investigadors japonesos i britànics van donar molt a parlar, es va identificar el culpable, aquests gasos que dèiem abans, els CFC famosos, i després ràpidament les mesures es van confirmar amb satèl·lits, amb mesures també des de terra, des de satèl·lits, des de tot arreu, però especialment a l'Antàrtic. I aquí on es va crear aquest terme de forat de la capa d'ozó, que és aquest afebliment que té aquesta forma circular.
En aquest cas sí que vam saber reaccionar, com explicaves, i hem fet les coses bastant bé durant molts anys, no, Joan Anton?
Bastant bé, sí.
El que passa és que, com acostuma a passar, quan parlem del canvi climàtic, el procés de recuperació, evidentment, és molt lent.
Sí, jo diria que és una història d'èxit per reflexionar, volguem dir, ostres, si som capaços de fer això, posem-nos en altres coses. No, mira, a l'any 87, 200 països van signar el protocol de Montreal, on es comprometien a abandonar l'ús d'aquests gasos halògens i dels CFC, que són els enemics de l'ozó. Després hi ha hagut mesures més decidides. Per exemple, el 1999 es va assolir un acord a Londres que va fixar que els països desenvolupats a l'any 2000 havien d'haver abandonat completament, és a dir, prohibició absoluta de l'ús d'aquestes substàncies perjudicials per l'ozó. I en països en via de desenvolupament es donava un termini superior de 2010. Però com que el problema era tan important, tan seriós, a l'any 1992 es va acordar avançar aquests terminis i posar com a llindar el 96, de manera que s'havia d'abandonar els països desenvolupats el 96, prohibit absolutament aquests gasos. Després han seguit altres protocols, sense aquests protocols hi ha estudis que diuen que la concentració d'aquests gasos enemics de l'ozó haguessin continuat augmentant desbocadament i s'hauria multiplicat per 10 a l'any 2050. Això és una animalada, A l'any 95 comencem a veure els símptomes de recuperació. A l'any 95 comencem a veure que allò que hem decidit de fer té una conseqüència directa i veiem que hi ha una lentíssima baixada dels gasos halògens, perquè tenen una vida molt llarga, aquests gasos enemics de l'ozó, comencen a baixar una miqueta. Era el primer símptoma de recuperació, quedava encara molt per fer. A poc, les darreres mesures, les més modernes, han anat demostrant la recuperació lenta de la capa d'ozó i, per exemple, aquest any, el 2022, no a l'Antàrtic encara, que allà és on més feble és la cosa, però aquí, diríem, a zones més temperades, mostren una recuperació a nivell equivalent a la que hi havia als anys 80, és a dir, abans que comencés tota aquesta crisi. Estem en una tendència molt positiva i de seguir-la, els experts diuen que l'any 2060 ja finalment tancaríem el forat d'ozó sobre l'Antàrtic, és a dir, que hauríem recuperat unes condicions naturals a la part més delicada del planeta, que és, com dèiem abans, el termòmetre de que la cosa l'estem fent bé. Tot i això, t'haig de dir que encara estem detectant emissions de gasos d'aquests halògens i CFC, que estan prohibidíssims encara avui. Com que els tenim molt monitoritzats, ningú se'n pot escapar, és a dir, ningú els pot estar utilitzant a nivell industrial i amagar-ho, perquè ho detectem rapidíssimament. I hem detectat, per exemple, l'any 2018 es van detectar emissions molt importants a la part de l'est asiàtic. No se sap exactament, hi ha hipòtesis, però no se sap exactament de qui, ni de quina manera, ni si ha estat voluntària o ha estat involuntària, però la qüestió és que és un tema que tenim totalment monitoritzat, no se n'escapa ningú, i per això els efectes positius els estem veient. També t'haig de dir que l'ozó no només ens protegeix, sinó que a l'haver prohibit aquests gasos anti-ozó, aquests gasos també juguen amb l'efecte climàtic, amb l'impacte climàtic. Per tant, d'alguna manera també estem jugant a favor de minvar els efectes climàtics a base de prohibir aquests gasos.
Clar, Joan Anton, després penso en tot això que ens dius, no? Si vam ser capaços de rectificar amb la capa d'ozó, per què amb el canvi climàtic ens està costant tant complir tots els objectius que hem signat?
Clar, llavors, molt bona pregunta, però llavors tu reflexiones i dius, quants interessos econòmics estaven en joc? Quants lobbies potents estaven en joc? Alguns, poquets, no? Eren els fabricants dels gasos halògens, dels gasos CFC. Quants interessos econòmics i lobbies hi ha en aquest moment implicats amb, per exemple, la transició energètica i el canvi climàtic? Molts i molt poderosos. I això ens té com lligats de mans. Penso que no som prou valents, si ho dic així, no som prou valents com per adoptar mesures determinants i anem fent política. Entenem com a política el pactisme de val, fem això, però cura, i anem protegint status quo, anem protegint situacions. Estem com presoners de la situació actual, cosa que no passava tant amb l'ozó. Amb l'ozó les decisions eren com més fàcils, ja et dic, no perjudicaven a tanta indústria, era com més senzill, ara és bastant més complicat.
Clar, hem assistit aquests dies a la COP29, no?
Sí.
Que precisament també les dosis d'hipocresia són considerables, perquè alguns dels magnats que hi participaven s'hi desplaçaven amb jets privats.
Sí, mira, això, jo penso, mira, d'entrada penso que és criticable, primera cosa. De seguida de la conferència climàtica s'han donat pressa en dir que l'efecte sobre el canvi climàtic que poden tenir els gasos dels avions, aquests els espirals, és molt petit, estic d'acord, és ínfimament petit, és menyspreable total. I han dit, l'important no és això, l'important és que vinguin com sigui. Jo diria, sí en això que ha dit, però no del tot. Com que sóc una mica rondinaire amb aquest tema, m'aprofito per rondinar i dir, sí, l'efecte és menyspreable, però espero que l'hagin tingut en compte, espero que els líders hagin pensat un segon abans i hagin dit, no tinc més remei que anar en un jet privat perquè la meva agenda no m'ho permet, val, doncs llavors vaig en un jet privat, però espero que s'ho hagin reflexionat, primera, i segona, espero que tots siguin conscients de que van a treballar. És a dir, ja sé que van a treballar, però vull dir que van a adoptar mesures, que la situació és d'emergència climàtica, que ho sabem, que em sap greu pensar, i em posa molt de mala llet, t'ho haig de dir, que encara veig que hi ha gent que ho nega. I alguns són polítics que neguen una realitat científica evident, evident, i que som incapaços de posar mesures contundents. I tenim una cosa que es diu transició energètica, que la tenim enganxada encara amb pinces.
He dit COP27, he dit COP29 i és COP27.
Sí, és COP, el d'Egipte.
Que ja em perdo amb els números. Va, Joan Anton, avui aquest capítol dedicat a la capa d'ozó i hem acabat també parlant de l'emergència climàtica. Mirem cap al cel. Què hi passarà aquesta setmana al cel? Amb què ens il·luminarà?
Ens il·luminarà molt, però no ens solucionarà res, d'això que acabem de dir, però sí que ens reflexionarà i ens donarà inspiració. Veurem Júpiter, que continua dominant el cel nocturn, brillant molt potent a mitjanit, mirant cap al sud, i Mart, que, com ja estem explicant, cada cop va guanyant més intensitat de llum durant la segona part de la nit, que és el planeta que se situarà molt a prop de la Terra el mes de desembre.
Fantàstic, doncs amb els binocles, ben pendents. Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i ara tornem.